Escoltes a mig matí.
I a mig matí, sintonia de cine amb Antonio Barrero. Molt bon dia, Antonio.
Bon dia, Sònia.
Com estem?
Bé, molt bé.
Així m'agrada que estiguis bé.
Clar que sí.
I el cinema, com el tenim?
També,
També està bé?
Sí, sí, no, és un no parar anar al cinema.
Déu-n'hi-do, no?
Sí, no, i tant, és que ara venen les èpoques del...
De bona època, sí.
Sí, clar, els Oscars sempre són un moment important i abans del que tingui lloc la cerimònia, que serà, si no recordo malament, el 12 de març, doncs hi ha moltes estrenes de les pel·lícules que competiran.
Doncs avui parlarem d'aquestes pel·lícules.
Sí, parlarem de 5 recomanacions concretes que vull fer. N'he vist unes quantes més, però n'hi ha 5 de les que vull parlar específicament.
Doncs vinga, anem cap a Hollywood.
Doncs vinga.
Amb quina començarem, Antonio?
Començarem amb la pel·lícula Blonde, de l'any 2002. És una pel·lícula de l'Andrew Dominik, pel·lícula americana de 166 minuts. Les 5 pel·lícules de les que parlaré avui passen totes de les 2 hores. En algunes dius, i altres no, entren bé. Aquesta, 166 minuts, és una de les pel·lícules que, bueno, que val la pena mirar. I ara us explicaré una mica el per què i les motivacions per recomanar-la. És un drama psicològic, de fet és la biografia de la gran Marilyn Monroe, i és cinema dins del cinema, és a dir, és una pel·lícula que en el que el cinema té una importància en aquesta biografia que es fa sobre ella. El guió és de l'Andrew Dominik a partir de la novel·la de Joyce Carol Oates, vull estar basada en una novel·la. En el repartiment hi ha moltes figures importants i conegudes, però evidentment per damunt de totes la protagonista, que és la cubana Ana de Armas, que fa un paper increïble. Està nominada a la millor actriu als Oscar i podria ser que donés la sorpresa perquè està increïble, posada en la pell i té una semblança física enorme. La pel·lícula es va estrenar al Festival de Venècia, aquest últim festival, i, bueno, com he dit, està nominada a millor actriu en els Oscars del 2023. Blonde és la història personal audaçment reinventada de la sex symbol més famosa del món, Marilyn Monroe. La pel·lícula és un retrat semifictici de la model, actriu i cantant durant els anys 50 i 60 i està explicada a través de la mirada moderna de la cultura de les celebritats. És un film que mostra les 1000 vexacions que va patir Marilyn Monroe durant la seva curta però intensa vida. És una història dura, de degradació psicològica amb to de malson sobre aquesta innocent rosa, perquè era molt innocent, que aspira a convertir-se en estrella de Hollywood. El director de la pel·lícula construeix una biografia que es caracteritza per esborrar de manera deliberada els límits entre la ficció, o podríem dir el somni, i una realitat que està molt difusa. No sabrem mai, de fet, on comença la realitat i on comença la ficció o el somni. I ella, Norma Jean, que és el seu autèntic nom, intenta sostenir un equilibri sempre inestable amb un peu a cada dimensió, entre el que és real i el que no ho és. La pel·lícula això ho treballa molt bé i és per mi una de les coses més importants de la història. Com està treballada aquesta cosa que dius això, ho està pensant, és real, és el seu cap, etc. La protagonista vol escapar d'aquesta presó de somni aparent, aquest estrellat a Hollywood al que aspira, mentre la seva existència es mou a l'impuls d'una altra presó inexorable. Perquè per escapar d'una mare que intenta arrossegar-la a la seva pulsió autodestructiva, s'aferra a la recerca infinita d'un pare absent, d'un pare que no coneix. Els homes que anirà trobant al llarg de la seva vida mai no entendran aquesta necessitat i l'enfonsaran encara més, sobretot perquè no entenen de cap de les maneres quina és la idea de la família a la qual ella s'aferra. A cada home que apareix a la seva vida, de fet, ella li diu papa. A tots, és a dir, sigui el que sigui, més gran, més jove, a tots els hi diu papa, perquè està evocant contínuament aquesta figura d'aquest pare que no ha conegut. I, evidentment, cap d'aquests papes que coneix i amb els que s'hi casa, amb altres s'aparella, cap d'ells compleix amb la seva paraula o es comporta com ella creu o hauria imaginat. El director ho mostra tot sense recórrer als noms reals o optant per la fantasia en lloc de la realitat comprovada. Així, per exemple, l'Arthur Miller, és l'actor Adrian Brody, apareix aquí com el dramaturg, no li posa nom. Joe DiMaggio, que és el Bobby Cannavale, és l'exesportista, aquest és el més cabró de tots. També hi ha un idili a 3 bandes, simultani entre ella, el Cass Chaplin, el fill del Charlie Chaplin, i l'Edward G. Robinson, J.R. És un idili a 3 bandes, però no acabes d'entendre si allò és real, no ho és, i no he pogut esbrinar. Jo crec que això no és real, aquest idili entre els tres, crec que no és real, però no he acabat d'esbrinar. En qualsevol cas, i com he dit al principi, és una pel·lícula gran, enorme, que recomano, perquè hi ha un treball, si més no importantíssim, monumental, per part d'aquesta actriu, Ana de Armas. La pel·lícula no es va estrenar als cinemes, es va estrenar directament a la plataforma Netflix, sí. Allà hi és, i és una de les pel·lícules més visionades en aquests moments de la plataforma. La recomano de totes totes. Molt bé.
Una altra.
I anem per la segona, Tar. La pel·lícula Tar, del 2022, és del director Todd Field, és pel·lícula també americana de 158 minuts. És un drama on la música té un paper important, no és un musical. La música de cambra, en aquest cas, té un paper important i és, diríem, el leitmotiv de la història. En el repartiment, una altra gran dona, un altre gran actiu, la Cate Blanchett. La pel·lícula està nominada a 6 estatuetes, té 6 nominacions, inclou la millor pel·lícula, la millor direcció, el millor guió i la millor actriu principal. També es va estrenar al Festival de Venècia i allà la protagonista, la Cate Blanchett, ja va obtenir el premi a la millor interpretació. Per tant, si no és la Ana de Armas, és possible
serà ella,
que sigui la Cate Blanchett, o una o l'altra. Jo, de fet, amb les porres que he fet i allò tot arreu que hi puc intervenir, que faig la meva quiniela, les he posat una o l'altra en funció si em deixem posar les dues o no. De què va la pel·lícula? La mundialment famosa Lydia Tár és a pocs dies de gravar la sinfonia que la portarà a les altures de la seva formidable carrera. Té una carrera formidable com a directora d'orquestra i està a punt de culminar aquesta ascensió a la fama i al punt màxim d'esplendor de la seva carrera. Té una filla encantadora, és adoptiva, la filla de Tár, que es diu Petra, té 6 anys, i aquesta nena té un paper clau en aquesta tasca d'ascens cap allà on ella vol arribar. Però hi ha uns elements que, de sobte, en aquest ascens, apareixen uns elements que conspiren contra Lídia i contra aquesta voluntat que ella té. Llavors, quan tot comença a capgirar-se i tot comença a anar-li en contra, la nena és un suport emocional important per afrontar aquestes dificultats que li van sorgint. Todd Field, el director, ens presenta un personatge, és músic, compositora i directora de la Filarmònica de Berlín. La pel·lícula és americana, però està rodada bàsicament tot a Berlín. Té una trama, o sigui, ens presenta una trama subtil, encara que per molts moments aquesta trama es fa una mica confusa. Ho fa expressament, però no caldria, penso jo. I posa en debat la persistent discussió sobre si cal separar les vides privades dels artistes del seu art, la seva personalitat del seu talent i si els hauríem de jutjar per les seves accions o algunes de les seves accions, encara que aquestes no estiguin directament relacionades amb la seva producció artística. Alhora, en amagar pistes respecte al que Tár va fer o no va fer, que això no queda clar, la pel·lícula també es pregunta i qüestiona l'anomenada cultura de la cancel·lació. Es pot condemnar un artista per acusacions quan els delictes no han estat provats? A tot això, Todd Field, el director, afegeix un altre detall que enreda encara més la discussió. No es tracta del típic director d'orquestra, home, blanc i veterà, com alguns dels que van ser acusats d'abusos fa uns anys. Tár és una dona jove, lesbiana, té una filla amb una altra dona i va travessar crítiques anys enrere quan totes dues van decidir fer pública la seva relació. I tot i que podria semblar que tenim els elements idonis per fer una pel·lícula polèmica en el sentit més convencional, doncs no. Field porta la història a zones més estranyes, barrejant la realitat amb la fantasia, com si Lídia patís algun tipus d'al·lucinació. Al·lucinació diurna, que li fan veure coses, sent sorolls, sent crits, hi ha alguns fets de la seva actuació una mica rars i estranys. Tot això pot estar succeint o no, i el director t'ho deixa caure. I la pel·lícula, bueno, es queda una mica en aquesta zona ambigua perquè, de fet, té també un gir de guió i acaba d'una forma que no te l'esperes. No puc explicar més. Una altra pel·lícula que recomano, però no és tan fàcil de digerir com la de Blond.
No, pel que has comentat, confusió a tope.
Sí, la pel·lícula entra en unes zones de confusió, però, evidentment, hi ha uns fets que marquen la història, aquesta ascensió cap a la fama i, bueno, aquests fets que, del seu passat, que són estranys, rars, i que et dona tots els elements perquè tu puguis pensar el que vulguis. Tot i que al final, amb aquest final que li busca, jo penso que sí, que hi ha alguna cosa del que se l'acusa que és cert.
Anem a una altra.
Sí, m'he deixat de dir abans que la pel·lícula aquesta es pot veure encara al Socine de les Gavarres.
Ah, d'acord.
La pel·lícula, bueno, amb una sala petita, però val la pena si algú vol aprofitar per anar-la a veure. L'altra que vull comentar és La balena. La balena és una pel·lícula del 2022, del Darren Aronofsky, pel·lícula americana de 117 minuts. És un drama on les relacions familiars i la malaltia són l'eix central de l'argument i de la història. El guió és de Samuel De Hunter i està fet a partir d'una obra teatral d'ell mateix. Ell mateix ha adaptat el guió per fer la seva obra teatral i convertir-la en pel·lícula. En el repartiment hi ha molts actors i actrius, alguns coneguts, altres no tant, però per damunt de tots el Brendan Fraser té un, bueno, té un paperàs enorme, enorme i gran com ell sol. Té 3 nominacions als Òscar, millor actor protagonista, ell, el Brendan Fraser, l'actriu secundària i millor maquillatge perruqueria. La pel·lícula també es va estrenar al Festival de Venècia el 2022. De què estem parlant aquí? Doncs aquí la història va del protagonista, de Charlie, que és un solitari professor d'escriptura, un professor d'anglès, que pesa més de 250 quilos i que els excessos bulímics el situen al punt de la mort. De fet, la pel·lícula comença que està entrant en aquest procés final abocant-se cap a la mort perquè, evidentment, està la malaltia ha arribat ja a un punt màxim. Charlie rep cada dia la visita de Liz, una resolutiva infermera que l'ajuda a suportar la precarietat de la seva condició física, encara que la seva profunda aflicció s'arrela en un espès tapís de cicatrius emocionals. És a dir, no és només la qüestió física, la malaltia per la que està travessant, sinó que hi ha unes cicatrius que intenta guarir, però, evidentment, penso que fa tard. Està traumatitzat per una tràgica pèrdua que va succeir en un moment determinat i està intuint al final dels seus dies, bé, no està intuint, ho veu, i intenta restablir en aquests moments l'enllaç amb la seva filla de 17 anys, Ellie, però el pes del temps perdut i allò que no va fer en el seu moment ara és un llaç que és molt difícil de superar avui. Aquesta relació que intenta arreglar i resoldre en aquests moments hi ha arribat tard. La peça teatral de Samuel De Hunter, el responsable de l'obra teatral, i que ell mateix ha adaptat a la pel·lícula, com he dit, conté, pel que sembla, certes traces autobiogràfiques. De fet, està explicant una mica la seva tràgica relació amb el menjar, amb la religió i també amb l'homosexualitat. Escriure una història tan íntima, dramàtica i claustrofòbica, en la que estàs parlant de tu, crec que no és una cosa fàcil i fer-la a teatre complicat, però a més ara això portar-ho a la pantalla és un autèntic desafiament per dos motius, penso. En primer lloc, perquè encarar-se l'espectador amb un terrible i constant lament no és fàcil, perquè la pel·lícula és continu, és a dir, és un lament de l'actor de principi a final que et deixa un mal cos que dius... Uah! I en segon lloc, perquè trobar un actor disposat a anar més enllà del que és raonable, a posar en risc la seva salut i la seva vida fins a assolir un pes gairebé de 300 quilos, no és fàcil.
Que ho va fer?
Ho va fer. Ho va fer. El Brendan Fraser es va posar al límit de la salut. De fet, és un actor amb una trajectòria llarga. Ell també té potser un excés de quilos i va dir, aquí sí. Vull posar-me també jo en la pell d'aquest senyor. Però clar, va arribar al límit de la seva salut per a donar-li credibilitat a aquest personatge. És un actor també amb alts i baixos a nivell emocional. Però s'ha atrevit...
Està una mica oblidat, no?
Sí, està oblidat, sí. I una mica penso que va agafar el paper per dir, a veure si aquí... I penso que ho aconseguirà. De fet, l'hem vist ja, ha rebut molts premis per la seva interpretació i en alguns dels premis que ha recollit l'hem vist plorant, perquè s'hi ha identificat molt amb aquesta història que explica. La seva candidatura a guanyar l'Òscar aquest any potser valgui el seu pes en or, però caldria matisar que la seva feina a l'interior d'aquest personatge no es pot reduir als quilos de pes i al maquillatge, ja que ofereix amb una sinceritat demolidora un dibuix d'hiperrealisme fosc d'aquest home enterrat al fons de la seva obesitat, de la gran depressió per la que està travessant i del seu abandonament, perquè està abandonat absolutament. És clar que l'excés de pròtesis i l'engreixament artificial afegit perquè, evidentment, li fan una panxa que allò, ja veus que allò no és possible, li impedeixen una mica la naturalitat. És a dir, no pot expressar realment el que podria expressar amb la cara, perquè té una pròtesi a la cara bestialment una mica exagerada, i, per tant, això li dificulta el gest o el moviment. Però només que si els 300 quilos fossin tots autèntics. Però l'actor troba la motivació real, total, per a encarar el personatge i tot el que... aquest sac enorme, aquest de greix que mostrem i que veiem, no és tan detriment perquè et transmet una naturalitat i uns sentiments que te'ls arriba a transmetre i acabes la pel·lícula plorant. Uf. La pel·lícula es pot veure a les Gavarres, no sé si es pot recomanar perquè també és dura. Igual que Tar. Aquesta és molt fàcil de seguir, no és tan complicada com la de Tar, però aquesta surts del cine plorant.
Mm-hmm. Uf, doncs no sé.
Així està la cosa. Seguim?
Jamás olvidas. ¿Sammy?
Las luces lo cambian todo. Es difícil encontrar nuestra casa.
Es la oscura que no tiene luces.
En esta familia están los científicos frente a los artistas. Sammy es de los míos, ha salido a mí.
¿Qué tipo de película vamos a hacer?
Siempre tiras por tierra lo que hace por ser lúdico o imaginativo. Podrías animarle un poquito.
Tu madre debería haber sido concertista de piano. Lo que ella tiene en el corazón es lo que tú tienes.
No basta con que algo te encante, también hay que cuidarlo. Es más importante que tu afición. Deja de llamarlo afición.
¡Mamá, tiene un mono!
¿Por qué has comprado un mono?
Porque necesitaba reírme.
Siempre tienes que ser el centro de atención.
¡Deja de gritarle!
Llevas semanas faltándome al respeto. ¡Soy tu madre!
Molt bé, estem sentint el tràiler de la propera pel·lícula que comentaré, Els Fabelman, pel·lícula de Steven Spielberg, una mica el tràiler, alguna cosa ja està apuntant. Pel·lícula americana de 151 minuts, és un drama, una biografia en el que Steven Spielberg fa un recorregut per la seva família, la seva infància i la seva adolescència. També cinema dins del cinema i, com Blond, la pel·lícula també transcorre entre els anys 50 i 60 del segle passat. El guió és de l'Steven Spielberg, juntament amb el Tony Kushner. La música és del John Williams, val la pena recordar-ho perquè, de fet, John Williams és el músic per excel·lència i el que sempre recorre l'Steven Spielberg. I en el repartiment hi ha noms coneguts i altres no tant. Potser el més important, perquè està nominada a la millor interpretació, és la Michelle Williams. La pel·lícula té 7 nominacions als Oscars, 7, incloent millor pel·lícula, millor direcció, millor guió original, millor actriu principal i altres tècnics. És un film que per mi penso que s'emportarà... Si no, sí, penso que s'emportarà bastanta cosa perquè és molt del gust de l'acadèmia. A més, Spielberg és, bueno, és un referent i tot i que ja té Oscars, però evidentment aquí fa una pel·lícula absolutament diferent que jo penso que sí, que guanyarà alguna cosa, si no la millor pel·lícula, la millor direcció, les dues coses, és possible. És un film, com dic, semi-autobiogràfic de la pròpia infància i joventut de Spielberg, un nen d'Arizona, anomenat Sammy Fabelman, influït per la seva excèntrica mare, que és artista, i el seu pragmàtic pare, que és enginyer informàtic, descobreix un secret familiar devastador. És a dir, tot allò que és tan bonic, que estàs vint aquí una història i una faula, descobreix un secret ell sol, que el trastoca i el fa baixar dels núvols. I a partir d'aquí, d'aquest secret que descobreix, explora com el poder de les pel·lícules el pot ajudar a explicar històries i a definir la seva pròpia identitat, perquè aquest secret el descobreix a partir de les filmacions domèstiques que fa amb la seva família. És evident que la infància ocupa un lloc de privilegi a les pel·lícules de l'Steven Spielberg. En alguns casos, de forma directa, amb nens protagonistes i conflictes familiars en primer pla, com és el cas d'E.T., o la pel·lícula L'imperi del sol, una de les primeres, també una gran pel·lícula. Uh-huh. En altres, la infància és una font d'inspiració, plasmant interessos que el director cultiva des de que era noi, com són, per exemple, els films d'Indiana Jones i gairebé tots els acostaments que ha fet a la ciència-ficció i n'ha fet molts. Tot i així, fins ara, l'Spielberg no havia dedicat una pel·lícula a explicar la història de la seva pròpia infància i adolescència. Els Fabelman tenen un cognom diferent dels del director, està clar, però no hi ha cap intenció d'amagar que aquests personatges de ficció estan modelats sobre la base de la seva pròpia família i que Sammy Fabelman és el seu alter ego. La nova pel·lícula de Spielberg és una mirada honesta a les tribulacions i alegries amb les que va créixer, però intervinguda per un filtre de faula que la fa preciosa, bonica, és un conte, de fet. Té la lògica dels records de la pròpia vida, on el dolor per un fet del passat pot sentir-se igual de punxant molts anys després. I tot així, tot està tenyit per aquesta melanconia que genera aquesta època perduda i de les persones que la van viure al seu costat. És una combinació extremadament difícil de plasmar a la pantalla, una jugada arriscada i ambiciosa amb moltes possibilitats de fracassar. Però, evidentment, això no pot passar si al darrere d'un projecte així hi ha un talent com el de l'Spielberg, que ha fet una obra mestra i aquesta la recomano molt, molt. Es va estrenar la setmana passada i la podem veure tots els cine, tant a les Gavarres com a les Mates. I és una pel·lícula que sí, és un drama, però té aquesta pàtina de fàbula, de conte, que la fa molt recomanable i passes el temps, tot el temps que dura la pel·lícula esperant més. I
no surts plorant del cine?
No, aquesta no. Aquesta sí que la recomano perquè és alegre.
És alegre.
És optimista i la pel·lícula està molt bé. És que Steven Spielberg és un referent del cinema.
Más importante de la historia argentina.
Estando yo en mi casa, fui secuestrada. Me tuvieron encerrada meses.
La responsabilidad jerárquica es de las juntas. ¿Cómo demostramos que ellos sabían?
Esta es nuestra oportunidad.
Cuídate, Julio.
Cuídate.
¿Vas a meter preso a Videla?
A todos los responsables.
Lo único que te digo es que hay poco tiempo y solo no vas a poder.
¿En cuántos juicios estuviste?
Ninguno.
El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio.
99.
Yo pienso que hay que buscar por otro lado, entonces.
¿Dónde? Chicos.
¿Sí? ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren?
Entonces traemos a los que no tienen carrera.
Necesitamos demostrar que fue un plan sistemático. Que fue a lo largo de todo el país y durante los gobiernos de los 9 comandantes. En todo el país desaparecieron personas. Ellos son los responsables. Acá se trata de lo que el país necesita.
Molt bé, estem sentint aquest drama intens de la pel·lícula Argentina 1985. Pel·lícula de l'any passat també, del Santiago Mitre, el director, dura 140 minuts. És un drama, un thriller molt ben portat, molt ben explicat, que està basat en fets reals. Un drama judicial de nivell sobre la dictadura argentina i que està ubicada en els anys 80. El guió és de Santiago Mitre i de Mariano Llinás. I en el repartiment brillen per damunt de tots el Ricardo Darín, que és un monstre de la interpretació, i el Peter Lanzani, que no és tan conegut. La pel·lícula està nominada als Oscars com a millor pel·lícula internacional, que és l'aspiració que tenia també el Carràs. Doncs aquesta pel·lícula i altres, que en el seu moment ja desvetllarem, opta a la millor pel·lícula internacional i té molts números per guanyar-lo. Es va endur el Premi del Públic al Festival de Donòstia, el Festival Passat de Donòstia, i s'ha emportat el Goya, la millor pel·lícula iberoamericana, en aquesta passada edició dels Goya a Sevilla. Inspirada en la història real del fiscal Julio Estrasera, de l'ajudant Luis Moreno Ocampo i del jove equip jurídic que es van atrevir a acusar contra tot pronòstic, a contrarrellotge i sota constant amenaça, es van atrevir a acusar els alts comandaments de la sagnant dictadura militar argentina que va tenir lloc entre els anys 1976 i 1983. El judici es va anomenar el Juicio a las Juntas i va tenir lloc, això, durant els mitjans dels anys 80. És una batalla autèntica de David contra Goliat i amb uns herois impensables i que te'ls emportaries a casa. És una pel·lícula feta amb plena consciència dels seus objectius, concebuda amb enorme professionalitat, amb ambicions d'arribar a tothom i sense per això arribar mai les banderes de la qualitat. És una pel·lícula amb molta qualitat, però que arriba i que transmet sentiment a tota la població i qualsevol públic i de qualsevol edat. Són 140 minuts que es gaudeixen com els contes ben narrats, amb sorpreses, por, rialles, perquè té moments que rius, i finalment una genuïna emoció que t'arriba i travessa els poros. Hi ha crítics, perquè he llegit moltes coses sobre la pel·lícula, que hi veuen a la pel·lícula l'ombra del director Frank Capra, un clàssic del cinema en blanc i negre. I és cert, té alguna semblança perquè l'ombra d'aquest director està volant sobre el cap d'aquest Julio Estrasera, és el fiscal del districte, no és precisament això, no és el fiscal del districte, però en aquest tipus de pel·lícula, aquest terme penso que sí que és adient. I es disposa a oferir un judici just. Ell vol justícia i vol fer un judici just a aquells que no van fer el mateix amb els seus acusats. Altres trobem, i jo aquí m'hi acosto més i m'hi apunto més en aquesta vessant, la influència de John Ford, el director de Westerns. És el retrat d'un home esquerp i desconfiat que gairebé a desgrat seu, perquè no vol entrar a la feina que li estem demanant, a ser l'advocat fiscal, acaba convertint-se en un heroi, però d'aquells que no reivindiquen dels seus èxits, sinó que fa el que fa per tornar-li al món, i ho diu més d'una ocasió, aquest sentit de la justícia que per ell és fonamental en la seva vida. Argentina, 1985, és una pel·lícula sobre un judici, però en algun punt també és un western. Un western en el que el nostre intimidat xèrif, el Julio Estrasera, haurà de treure forces que ni ell sap que les té per enfrontar-se a un grup de temibles dolents, malparits, que utilitzaran els recursos més vils per eliminar-lo, perquè se'l volen carregar i estan a punt d'aconseguir-ho. I, com el protagonista de tants clàssics del gènere, ho farà davant de la mirada esquiva d'alguns, l'oposició dels altres i assumint els perills de la tasca encomanada amb l'ajuda d'un grup de gent sense experiència a la qual els compromisos de la professió encara no ha corromput ni ha covardit. S'envolta d'una gent jove sense cap experiència, però com dic, encara no han estat corromputs i per tant això és un dels elements amb els que treballa i aconsegueix guanyar el judici. Aquesta és la història que explica Mitri Llinàs, els guionistes, la d'un heroi impensat que construeix una èpica utilitzant la paraula com a arma, però també la d'un heroi grupal que, usant una metàfora esportiva, potser una mica fora de lloc, diria que guanyen el campionat quan ningú donava un duro per ells. La pel·lícula també la recomano de totes. Mm-hmm. Ja no la podem trobar als cines, però sí que està a la plataforma Amazon Prime i si podeu i teniu opció de veure-la, us la recomano perquè surts allò satisfet amb tu mateix de veure que s'ha fet justícia. Perquè és un fet.
Ara tot el procés durillo, no?
Sí, el procés és dur, però té també elements de comicitat, de broma, ja està tot entrelligat.
Està ben encaixat.
Sí, està encaixat. Sí, evidentment, els testimonis del que van fer els militars aquests són terribles i són testimonis reals, però evidentment són la gent que els expliquen,
actors,
són
sí.
Actors, però és molt creïble i la història commou moltíssim i quan dius, mira tu, a casa nostra el dictador va morir al llit, i mai no és possible abordar aquest tema. En canvi, aquí van ser valents. Els argentins, de fet, són valents. I, de fet, Argentina és un dels països on aquests temes són molt susceptibles i hi ha molts casos que aquí acaben arribant a la justícia argentina d'arreu del món. Mm-hmm. Per tant, pel·lícula que recomano, i, bueno, totes les recomano, però algunes més que altres, perquè sé que, de vegades...
Ja, per conèixer una mica la història seria aquesta, Argentina,
sí.
1985.
Efectivament.
I per passar una bona estona, doncs,
els Fabelman,
no?
Sí, serien les dues pel·lícules que... Diria que destacaria de les 5 que he comentat avui.
Perfecte. Antonio, moltíssimes gràcies. Fins
la
setmana vinent.
Vinga, doncs la setmana que ve ens tornem a trobar.